És dissabte per la tarda i per tant toca emetre el programa Les Maquinàries. Bona tarda a tothom des de Ràdio Falset. Dic dissabte, però també podria dir dilluns, ja que aquest programa es torna a emetre el dilluns a les 8 de la tarda. El propòsit, ja el sabeu, oferir-vos coses que us poden fer passar una bona estona, 60 minuts de ràdio i gratuïtament, sense pagar un euro. Al capdavant d'aquesta aventura, d'aquesta nau, Maria Arbonès, us saludo en nom propi i de tot l'equip col·laborador. Estic content de que hagueu escollit aquesta sintonia, aquesta emissora. Estic content de tenir-vos al costat. Comencem. Ens acompanyarà el Josep Maria Donadeu dins d'una estona, d'una petita estona, i parlarem amb ell de Lou Reed. Però abans, recordem a Echo and the Bunnymen.
Wish that you were here, down amongst the dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears, turning me to rust. I need someone to help me, you need someone to touch. Give me one more try, and I'll come flaking back to you. Wish that you were here, wish that it was true. I can feel stars shooting through my heart like rain, leaving all scars where the pleasure turns to pain. When you light the flat and the shining red direction, and then take me home again. Just when you think it's over, just when you think it's done, out of every doorway, you never see it come. I know the lines are showing, I can't keep them in. Like everybody's story, it's written on the skin. Give me one last try, and I'll make it up to you. I wish that you were here, wish that I was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. When the light bright and shining red direction, and then take me home again. I wish that you were here, down amongst my dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears, turning me to rust. Wish that you were here, wish that it was us. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. When you light bright and shining red direction, and then take me home again. Take me home again. La 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 la. Everything's gonna be alright. La la.
Que guapa és aquesta cançó dels Echo and the Bunnymen. Es titula Rus. Als nostres estudis ja el Josep Maria Donadeu. Parlem amb ell de Lou Reed.
Caroline says. Sovint tenim el Josep Maria Donadeu per a fer un repàs biogràfic a músics, compositors que han deixat o deixen empremta en el món del rock. Avui toca el torn a Lou Reed, novament un propòsit complicat, 20 minuts, repassar, explicar coses de Lou Reed.
Que normalment ens en sortim, eh?
Mm-hmm. Costa, però, eh?
Això sí, és una mica, ja més amb cantants com, per exemple, Lou Reed, que tenim avui, gent que ha estat des del 60, que va començar a gravar, més o menys, fins avui en dia. Són molts anys de gravacions.
Ell va començar?
Ell va començar, bé, direm que va néixer l'any 42 a Nova York, a Free Long Island, exactament. El seu pare es deia Sidney George i la seva mare es deia Toby Futter. Uh-huh. El seu pare era comptable i ja de molt principi va tindre tendència per la poesia, inclús quan va anar a la universitat, va apuntar a la Universitat de Siracusa per estudiar literatura anglesa, i això el va marcar moltíssim. I llavors ja, lògicament, és habitual a la universitat conèixer gent, et dediques a muntar per la gent que li agrada la música, i ja va muntar, diguem, la seva primera banda. Aquesta banda es deia The Jades i ja van gravar un disc en aquell moment que va ser el Leave Him Me, i la cançó darrere, el segon, que ara era el So Blue. O sigui que ja va començar de bon començament, de bon principi, va la redundància, a gravar música.
Després va passar a la Velvet Underground, no?
Sí, bé, després dels Jades va tindre els Primitives, o sigui, un grup que també va passar sense pena ni glòria, i és quan va conèixer ja a l'ambient de Nova York gent com tenia el John Cale, que el coneixia de la universitat, va conèixer la Nico i va conèixer en el dissenyador Andy Warhol. I aquí és quan va començar la música experimental, la Velvet Underground, i el Andy era, diguem, l'ànima inspiradora de la banda.
Important l'empremta deixada per Lou Reed, però també molt important l'empremta deixada per aquesta formació, no? La Velvet.
Doncs sí, la Velvet Underground, la veritat és com, diguem, com el Cid Campeador, que va guanyar després de mort. Pues aquí sí. Ha sigut el mateix al principi, quan estaven com a banda, ningú va apreciar el que eren realment fins que es van dissoldre. Inclús va treure el seu primer disc, es veu que va passar sense pena ni glòria, inclús hi ha gent que l'ha ignorat. Inclús ja, després una altra que van treure amb la portada de l'Andy Warhol, que al micròfon tancat ja han comentat que era un plàtan, sí. Inclús la gent pensava que el títol del disc, inclús era jo, que el títol del disc era Andy Warhol. Mm.
Escoltem alguna cosa?
Mira, podíem escoltar alguna de la Velvet Underground, dels temes de Lou Reed, firmat per ell, que es titulava Rock and Roll i que després ell va recuperar.
She started dancing to that fine, fine music. You know her life is saved by
Després de la Velvet, l'any 72, deixa John Cale.
Exactament, l'any 72 és quan, diguem, deixa la banda oficialment, se'n va a gravar a Londres i gravar el que seria el primer disc, que habitualment el nom del cantant es titulava Lou Reed, senzillament.
Aquí és quan grava aquesta cançó insígnia, no? Jo em sembla que hauria de ser potser la cançó més... Sí. Més representativa de Lou Reed, que és aquesta de Welcome to the Wild Side, no?
No, exactament, va ser en el següent disc, va ser en l'any següent que va, bueno, el mateix any va gravar el disc Transformer, va gravar Lou Reed, i el mateix any va tornar a gravar un altre disc que es va titular Transformer, i en aquest sí que sortia la cançó Welcome to the Wild Side, que és, diguem, una de les cançons que ja ha sigut un símbol de Lou Reed, una cançó que parlava de la transsexualitat, una cançó per la raó per la qual va ser censurada a algunes emissores de ràdio perquè pensaven que era massa fort el tema que tractava, però que tornem, ha sigut una de les insígnies personals de Lou Reed.
Ens trobàvem els millors moments de Lou Reed?
Jo diria que sí, en aquest moment és quan el Lou Reed està més fructífer i treu tota una sèrie de discos seguits que jo diria, des del meu punt de vista personal, evidentment, que és el millor que ha fet Lou Reed. Ens trobem el Transformer, que ja he mencionat, després va treure el Berlin, després va treure el Rock and Roll Animal. Aquest és molt curiós perquè la gent no ho sap, això és un fals directe, és mentida. El senyor Lou Reed va gravar el disc, el va escoltar la gravació en directe, i era tan dolenta la gravació, que es va enfadar, va ficar en els músics en un estudi de gravació i va gravar en directe en l'estudi, això sí, era una gravació directa, però va tornar a gravar el disc perquè el so no era el que volia, i clar, va aconseguir el Rock and Roll Animal, que és un disc amb un so molt net, amb una qualitat impressionant, i que tothom diu, hosti, quin directe més bo que tens, Lou Reed.
Seguim escoltant coses d'aquest personatge?
Podríem escoltar precisament aquesta cançó, el Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that.
El que deia, la cançó d'insígnia,
La veritat és que sí, és una cançó que va marcar una història i una època, i és molt curiós perquè, com ja tinc comentat a micròfon tancat, quan va treure el disco Rock and Roll Animal, la censura aquí a Espanya, quan es va tirar directament a la cançó Heroïna, les drogues no es poden cantar amb un disc, i van substituir aquí a Espanya la cançó de Heroin per una versió del Walk on the Wild Side en directe, una versió molt bona. I clar, no, el censor, com que no devia saber anglès, no es va donar compte de que parlava de transsexualitat, que tindria que haver estat censurat, evidentment.
Lou Reed sempre ha lligat, no?, a moviments socials, a qüestions provocatives. Les seves lletres invitaven, no?
Doncs sí, la veritat és que Lou Reed és una persona que ha defensat molt la marginalitat. Suposo que és el fet de el ser un novaiorquès que sempre ho ha portat com a bandera la seva identitat de Nova York, que inclús té discos que parlen d'això, de Coney Island, un artiu de Coney Island Baby, un altre diu New York a seques. O sigui, ell és newyorquí, i allà a Nova York hi ha moltes tribus, molta gent i molts caràcters diferents, i ell sempre es va, suposo, el moure's pels baixos fondos o inclús, diguem, per la bohèmia de Nova York. Pues ell s'inspirava en aquesta gent i suposo que inclús eren els seus amics.
Les seves cançons, poemes, no?
Bé, realment Lou Reed està més considerat un poeta que un cantant. És el poeta de Nova York, i això es nota amb les seves influències amb gens de Burroughs, de Bukowski, inclús de Delmore Worth.
Si et sembla bé, seguim escoltant cançons que ha marcat la vida de Lou Reed i també la nostra vida.
Doncs hi podem escoltar una altra que també remarca aquesta visió d'ell, diguem, transgressora de la societat, la de Vicious.
Vicious, you want me to hit you with a stick, but
altre gran personatge que ha estat al costat de Lou Reed ha estat David Bowie, no?
Doncs sí, David Bowie va col·laborar amb Lou Reed en diversos discos i en, sobretot, el Rock and Roll Heart. I inclús, jo crec que va ser abans de la caiguda de Lou Reed que va haver la col·laboració més intensa amb el cantant anglès, el David Bowie.
David Bowie, John Cale, un altre element que ha estat, com dir-ho, matrimoni sempre al costat de Lou Reed ha estat una ciutat, Nova York, no?
Doncs sí, ja he comentat anteriorment, Nova York és la seva ciutat, ell està molt orgullós de ser de Nova York i sempre ho ha estat remarcant, tant a les seves lletres com a la seva manera d'actuar. Nova York per ell és el centre del món.
Tu quins discos, quins àlbums destacaries d'aquest personatge de Lou Reed?
A veure, jo de Lou Reed, com ja t'he comentat, la primera època per mi és la millor, llavors jo, la meva discografia hi ha els següents, hi ha el Transformer, hi ha el Berlin, el Rock and Roll Animal, hi ha el Coney Island Baby i després hi ha el The Bell, les campanes, que per mi va ser ja on va començar la caiguda de Lou Reed. Després va treure diversos discos sense pena ni glòria, per exemple hi ha un en directe a Itàlia que també el tinc a la discoteca, el tinc en vinil, i la veritat és que el so és bastant patètic. Jo diria que és una manera de guanyar diners, perquè en aquell moment l'únic que feia era omplir escenaris, això sí, allà on anava Lou Reed, sobretot si venia aquí a Europa, ell estava segur que compliria. Llavors es podia permetre el luxe d'actuar a qualsevol lloc, portava la banda justíssima, o sigui, ell una guitarra, bateria, baix i teclat i s'ha acabat, i músics no gaire coneguts, i això sí, ell sabia que anava a omplir i que gravaria molts de discos. Després, a l'any 96, va treure el que va ser la gran revifada, segons els crítics de Lou Reed, que va treure un disc titulat CD Twilight Relight, que la gent el va posar molt bé, va dir que és el nou Lou Reed, ha tornat, però la veritat és que a mi em va decepcionar molt. Aquest disc també el tinc, i la veritat és que a mi em va decepcionar molt. Segurament els entesos, o els que dominen millor la llengua anglesa i entenen la seva poesia, potser opinen per això, perquè clar, insistim que Lou Reed era un poeta.
Hem parlat de David Bowie, a micròfon tancat abans d'entrar a l'estudi, has comentat un incident que no sé si val la pena, potser sí, no, comentar-ho.
Doncs sí, és un incident que va ocórrer a Nova York una vegada que es van trobar a Lou Reed i el David Bowie. Es veu que Lou Reed volia que li produís algun disc i el David Bowie, segons diuen els cambrers que estaven allà, li va insinuar de que anava de capa caiguda, de que la seva música no era el que era. En sentir aquestes paraules, Lou Reed es va aixecar tot enfadat i li va donar dos mastegots al David Bowie, que el va deixar sentat a la cadira, que el pobre noi no va saber què fer davant d'aquesta reacció tan violenta per part de Lou Reed. Suposo que no acceptava les crítiques negatives.
En èpoques més recents, Lou Reed inclús ha fet obres de teatre.
Doncs sí,
el 2003, o sigui, no?
Sí, vull remarcar una cosa que inclús tu ho has comentat abans. Quan va col·laborar amb el John Cale a l'any 90 per fer un homenatge a l'Andy Warhol, que acabava de morir en aquell moment, i van tornar a col·laborar amb el John Cale per fer aquest disc titulat Song for Drella, que era un homenatge a l'Andy Warhol. I sí, després, a l'any 2003, va fer una obra de teatre que es titulava Raven, o sigui, algo així com el corp, em sembla que és un raven, i que està dedicat amb la poesia de l'Edgar Allan Poe, i que això remarcava el seu esperit poètic de Lou Reed.
Si et sembla bé, doncs, per acabar aquest repàs ràpid, perquè doncs, només disposem de 20, 20, 22 minuts per fer aquestes biografies a músics, a grans músics del rock, compositors, doncs podríem acabar amb una nova cançó.
Doncs sí, podríem escoltar un dels temes carismàtics de Lou Reed, el Satellite of Love.
Moltes gràcies, fins la pròxima.
Fins aleshores, que vagi tot bé. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parts.
park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Thank you.
preciosa també aquesta peça. Hem escollit una peça de la banda sonora de la pel·lícula Round Midnight, en la qual hi participen grans músics de jazz. Minuit o Chamelizer es titula el que hem escoltat. Continuem aquí a Ràdio Falset, a les Maquinàries.
La temporada passada aquesta secció estava portada exclusivament pel Santi Nogués, però clar, els viatges s'acaben i ja no n'hi ha més per explicar-ne, no? Però un mes sí que n'hi ha. El que ha fet recentment a Romania, Santi, que no t'escapes encara, eh?
No, és veritat que això...
Encara de trobar-te aquí a les Maquinàries. A Romania, el teu últim viatge, eh?
Exacte. Bueno, n'hi ha un altre que tu no el saps, però bueno, de moment deixem-ho així per Romania. He estat a Portugal.
Has estat a Portugal.
Fa 2 setmanes.
No pares de viatjar.
Quan es pot.
Escolta, Romania, el teu últim viatge, impressió general del país bé, no?
Sí, molt bé. Jo doncs, no em pensava que em trobés un país tan interessant com el que m'he trobat, la veritat. Mm-hmm. Hi ha zones, llocs d'una certa alçada de nivell, no? Però, que tenen un interès extraordinari. Jo recordo una zona com Maramures, que pràcticament no hi va el turisme perquè allí no l'han cuidat massa l'aspecte turístic o de viatgers, que em va encantar i vaig estar-hi 2 dies més del compte, que després ho vaig perdre potser per Bucarest, però la veritat és que no me n'arrepenteixo gens.
Mm-hmm. Romania, país del sud-est d'Europa, la capital Bucarest, el seu nom vol dir terra de romans, m'equivoco?
Exacte, o sigui, van ser un cop hi va haver la desfeta de l'imperi romà, doncs les legions que es van quedar allí van quedar oblidades i bueno, es van quedar i van prosperar en aquell territori.
Llengua romànica, hi ha moltes paraules, expressions semblades al català?
400.
400?
Sí. Moltes vegades, doncs, a veure, entendre'ls no és fàcil, però allò que algunes paraules veus que enganxen, no? Un dia recordo que deien, oh, plou. Dic, sí, plou, i es van quedar mirant. Dic, és el mateix que el català, que la nostra llengua, no? I així repeteixo moltes vegades.
Molt bé. Un país amb una cultura similar a l'europea, però també doncs, amb moltes altres influències d'altres pobles, cas dels turcs, cas també dels eslaus.
Exacte, dels eslaus diria més que dels turcs, doncs van rebre influències negatives perquè van estar pràcticament sempre en guerra i t'explicaré una cosa, quan representen a les esglésies moldaves els turcs, o representen les escenes bíbliques, per exemple, el Ponç Pilat està representat per un turc, i els que el claven a la creu a Jesucrist també van vestits de turcs. Imaginem-nos l'odi que els hi arribaven a tenir.
Un país del qual emigra molta gent, també, eh?
Sí, molta gent. És que, esclar, el nivell de vida és bastant elevat i els... el nivell de vida, vull dir, el cost de l'alimentació, sobretot, és molt elevat, està doncs, com un 75% del cost nostre, però un treballador ve a cobrar al mes uns 300 euros, unes 50.000 pessetes antigues, i clar, vull dir, això no
es pot aguantar, viure. No? Encara tenim a la ment la imatge de la revolta contra el dictador Ceausescu.
Sí.
I la seva família, no?
I tota la seva família que els van liquidar a tots amb un consell, recordarem que vam veure per la televisió, un consell de guerra, doncs, no masses garanties, però aquell home realment va fer desastres en aquell país. Va ser l'últim dictador, diguem-ne, de l'Europa de l'Est, que va provocar unes desfetes, sobretot a Bucarest. No tenia cap respecte sobre tots els valors que tenia aquell país amb edificacions i tot, ell doncs, s'ho passava tot per la pedra i quan hi va convenir doncs, fer el congrés a Bucarest va destruir un munt de mansanes de cases que allí hi havia doncs, coses realment importants, hi havia com una espècie de modernisme i bueno, no va tindre en compte absolutament res.
Esglésies també va...
Sí.
Derruir, no?
Sí, també va derruir, però encara en queden moltíssimes esglésies i realment és un dels patrimonis més importants que té aquest país.
Què tal la capital, Bucarest? Suposo que va ser el primer lloc que vas aixafar, no?
Sí, vam aixafar a Bucarest, ja repeteixo que no vam veure molt, té unes grans avingudes, s'ha d'anar a veure el Parlament, aquesta molt immensa que va fer el Ceausescu, Sí. Després bueno, hi ha les universitats, hi ha el Museu Nacional, que doncs, jo crec que no s'ha de perdre perquè et dona una idea de tot el que veuràs en el país. Encara que jo diria que aquests països comunistes tenien un especial interès en fer museus en, pràcticament en cada localitat. N'hi havia d'interessants, que estaven ben posats, i n'hi havia que, doncs, que estaven plens de pols, perquè tampoc aquesta gent s'han preocupat massa del seu entorn.
Bucarest és el centre cultural, industrial i comercial del país, amb una població aproximada als 2 milions d'habitants.
Sí, 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 més o menys.
I que abans se la coneixia com la París de l'est, no?
Sí, és que si ens ho mirem ara, clar que molts edificis que són molt macos estan ennegrits, estan plens de pols, encara que la restauració ja comença a fer efecte, però ens dona una idea de que aquesta ciutat havia de ser meravellosa, havia de ser preciosa. Unes grans avingudes, també té metro, té unes bones comunicacions, bueno, que ens permet, doncs, poder disfrutar amb intensitat cansant-se el mínim possible, cosa que
ciutats,
és difícil.
Ciutats, és una ciutat amb espais grans, amb grans avingudes, parcs, jardins, edificis...
Sí, 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 molt, molt, molt.
Esglésies has comentat que també, no?
Però, repeteixo, les esglésies més maques que he vist han estat escampades arreu del país, sobretot les esglésies de la Moldàvia.
Sí. Explica'ns altres indrets del país.
Sí.
Si vols, fem una ruta, com has dit.
Fem una ruta, sí.
Explicació.
Sí. Jo et diré que quan vaig arribar a aquesta ciutat, Bucarest, vaig anar a una pensió que vaig trobar per internet i va ser una sort trobar-m'ho perquè jo volia fer-me el meu itinerari i el vaig fer lògicament, però no n'estava molt convençut perquè no tenia moltes referències. Llavors vaig tindre l'ajuda d'aquesta gent de Vlad i Carmina Rogati, que un cop arribats allí, doncs, tenien un petit jardinet. És una pensió modesta, perquè aquesta gent era una casa que tenien 5 habitacions per llogar, o sigui que no era res d'altre món, una forma de guanyar-se la vida. Doncs ens van demanar que anéssim cap al jardí, ens van convidar a una cervesa que fabricaven allí, i ens van dir quina ruta faríem. Jo li vaig explicar i ell me la va rectificar, posar-me unes coses, traiem-me unes altres, i la veritat és que la vam encertar de mig a mig, perquè gràcies a aquests coneixements que es va donar, doncs es va permetre moure's amb facilitat. Jo diria que potser és molt interessant llogar un cotxe, perquè les comunicacions, si bé són bones, hi ha algunes zones, sobretot a la part de Maramures, aquesta part que a mi em va interessar tant, era molt difícil de comunicar-se, i per arribar a vegades podies fer-ho amb un autobús, però per tornar no sabies com fer-ho, i moltes vegades ho vam fer amb autostop, i allí funciona.
Sí?
Sí, sí, funciona.
Paren.
Sí. Llavors, el costum d'allí és que donguis amb el conductor el preu de l'autobús i ells ja s'hi conformen. En certa manera, aprofita el viatge. El que passa és que nosaltres, quan donàvem el preu de l'autobús, no ens el vam voler mai.
Ah, no?
No.
Molt bé.
En fi.
Les coses...
Sí, bueno, des de Bucarest vam anar cap a Sinaia. Sinaia és una estació invernal molt coneguda i, a més, és una ciutat molt bonica. Hem de dir que a Sinaia, a part d'aquesta estació, que hi ha uns remontes que arriba fins als 2.000 metres, perquè Romania no té muntanyes molt altes, no crec que hi hagi cap pic que arribi als 3.000 metres. Però sí que hi ha unes zones, doncs, com aquesta, que doncs, a l'hivern permet practicar l'esquí. No? Allí hi ha també el Palau Castell de Peles, que és preciós, és interessantíssim, perquè allí, doncs, hi havíem viscut les famílies Boibodes, etc etc. Jo no explicaré què hi havia dintre del palau, perquè és molt semblant a aquests palaus europeus, però va ser curiós en un moment que vaig fer una pregunta amb el guia, perquè parlaven en anglès, que d'espanyols n'hi van molt pocs a Romania, poquíssims, i que s'estranyaven que siguéssim espanyols. I hi havia una noia que era romanesa que em va dir: vosaltres sou espanyols? Dic, sí. I es va interessar per nosaltres, dir què penseu fer, i quan ja vaig dir que pensàvem recórrer el país pel nostre compte, mitjançant, doncs, el tren, l'autobús, es va com espantar i tot, i em va donar una targeta i diu: escolteu...
Per què es va espantar?
perquè ho veia difícil. Ella sabia que les comunicacions a vegades no eren suficient bones com per poder-se desplaçar a tots els punts d'interès, no? I bueno, el que passa és que jo sempre m'hi he espavilat i me n'he sortit, no? Doncs inclús va donar la seva adreça i el seu telèfon, perquè ens va dir que si en algun moment teníem alguna dificultat, doncs que la truquéssim, que ens atendria perfectament, no?
Després d'estar a Mali o al Iemen,
sí, sí,
pot ser molt més fàcil, no?
Exacte, exacte. I les comunicacions són bones perquè allí hi ha el tren, el tren funciona molt bé, és puntualíssim, és ben curiós això, és a dir, és puntualíssim. Hi ha dos tipus de tren. Hi ha els ràpids, que són uns trens semblants als que puguem tenir aquí. Sí. No són ben bé iguals, però vull dir, són, tenen aire condicionat i estan molt bé. I llavors hi ha els trens personals, que són unes carraques d'aquestes que tenim aquí als anys 50. Els ràpids són una miqueta més ràpids, però tampoc cap exageració si comparem amb els altres. I bé, vam anar amb els uns i amb els altres. Bueno, aquí a Sinaia també hi ha un monestir on el va construir el rei Carol, amb unes cel·les on, doncs que es van estar els reis mentre esperaven que s'acabés la construcció d'aquest monestir per poder anar a residir, no? I aquestes cel·les, que són molt petitetes, encara hi ha inscripcions i dibuixos que feien, doncs, no sé si era la reina o els fills o el qui fos, no? Bueno, després de Sinaia tenim una altra ciutat molt bonica, perquè és una ciutat medieval, que es diu Brasov, una ciutat que queda encauada entre dues muntanyes, i bueno, a l'hivern està tota plena de neu, però ara en aquesta època que hi vaig anar, doncs feia una temperatura com la d'aquí més o menys. Sempre que va ser això el juliol vam estar molt més fresquets que la temperatura que va estar aquí, que va ser un juliol molt calorós. Aquí, a Brasov, hi ha com a punts molt interessants, hi ha la Pieta Stafuli, que és molt bonica, és una plaça molt gran, molt irregular, on s'hi concentra molta part de la població.
Pieta és plaça, no?
Piazza, sí, és plaça, piazza, és plaça, piazza, sí. En certa manera, s'assembla una miqueta a l'italià, que és piazza, i és piata, no? Però el més interessant d'aquesta plaça és que comunica amb tota una sèrie de carrers que havien de visitar, que havien d'evitar allí gent amb un cert poder econòmic, perquè les cases són molt maques, però molt maques, estan molt ben conservades i, repeteixo, hi ha aquest ambient, aquest sabor d'una ciutat medieval que, bueno, que la fa molt interessant, i a més està molt delimitada.
No es troba a Transilvània, no?
Estem pujant a Transilvània, sí, ja hi entrem, ja. Aquí, doncs, s'ha de visitar el que és les muralles, que les estan reconstruint, vull dir, estan restaurant molt el país, sembla que ja es preparin per entrar a la Comunitat Europea. Dintre d'aquestes visites que fem, que és durar un tomb a aquesta ciutat antiga, hi ha una torre, la Torre Blanca i la Torre Negra, que eren les torres de vigia. La Torre Blanca es diu Turnul Alp, suposo que ve del llatí Albinus, i Tirgul Negro, que el negro ja queda, ja s'acosta més, que nosaltres coneixem. Llavors, també és molt curiós que amb aquestes ciutats medievals tenien tota una sèrie de bastions o torres de defensa que les construïen els gremis. Per exemple, hi havia el gremi dels sabaters, el gremi dels ferrers, el gremi de sastres, que tots construïen la seva torre. Algunes d'aquestes encara es poden veure, les altres doncs les han destruït, no? Diré que és una ciutat molt bonica, t'hi pots passar un parell o tres de dies, i jo no l'hi vaig passar tants, perquè a vegades doncs, és això, que no disposes de tant de temps. I des d'aquí vam anar cap a visitar un castell, ja que ja comencem a parlar del Dràcula, el Vlad Tepes, el famós Vlad Tepes. No?
L'emperador.
Sí, bueno, el rei, o digui el que vulguis, emperador, no sé si...
No, emperador no, empalador li deia.
Ah, l'empalador, sí, perquè era un home, doncs, que els lladres no el suportava, molt sanguinari, i, bueno, quan els lladres que el jutjava i mereixien el càstig, doncs, bueno, els empalaven.
Del qual el Bram Stoker, doncs, es va inspirar per crear Dràcula, no?
Exacte, es va inspirar, però, bueno... va inspirar potser per la seva dolenteria coneguda, sí. Encara que hi ha molts habitants d'allí que consideren que va ser un gran mandatari. Això, doncs, mira tu com vulguis, no?
Ja.
Doncs, bueno, vam anar a veure el castell de Bran, que, bueno, que és un castell medieval interessant, i em pensava que potser ho seria una mica més, o és potser molt més tot l'entorn on està. I llavors un altre castell vam visitar, que es diu el castell de Risnov. Aquest jo vaig trobar-lo més interessant que l'altre, perquè estava dalt d'una muntanya i tenia una vista molt maca, una panoràmica sobre la ciutat. I recordo que aquest castell, amb una de les entrades, hi havia encara una gàbia d'aquestes que posaven els condemnats, que els deixaven una gàbia penjada, no?, que els posaven allí i els deixaven fins que es morien de gana, no? Sí, oida.
Quina impressió, eh?
Sí, sí, i amb aquest castell de Risnov, a l'interior també hi havia uns passadissos on t'explicaven també la història d'aquesta zona.
Fa por? Fa por, això? Això
fa por, bueno, mira...
Entre segons... mites i llegendes, no?
Sí, 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 segons com tu vulguis mirar, no? Bé, anem cap a una altra ciutat per mi preciosa, que es diu Sibiu, una altra ciutat medieval, una ciutat molt cuidada. Jo, a mi em va fer... per mi va ser molt curiós trobar una ciutat que estava en obres, perquè des de que vam arribar a l'estació que vam haver de sortir com vam poder allí, perquè tot estava d'alta baix, en certa manera. I bueno, hi ha tota la part medieval del centre, que encara és més bonica que Brasov, però molt més. Hi ha unes, les teulades d'unes cases tenen unes petites obertures que semblen ulls. Per allí, doncs, podien observar quan els invadien els turcs, ja que he comentat abans que per tot arreu apareixien els turcs sempre, i els podien veure, els invasors, però en canvi ells no els permetia ser vistos. I quan te mires aquelles cases dona la sensació que hi hagi dos ulls que t'estan mirant sempre, no? També en aquesta ciutat vam anar a veure el Museu Bucantal, un senyor que es va preocupar molt a comprar unes obres d'art, com per exemple teníem el notari Déu, el Vendrell, que va deixar el seu patrimoni a la ciutat, i aquest senyor va fer igual. Hi ha la Catedral Evangèlica.
Estem parlant de Sibiu, no?
De Sibiu, sí.
Sibiu.
Sí, sí. La Catedral Ortodoxa, molt maca. A mi les catedrals ortodoxes m'agraden molt perquè són normalment molt rodones, tenen un ambient molt diferent i una olor, potser perquè allí doncs tiren molt d'encens i llavors aquella olor permaneix i dona una sensació molt agradable, no? Hi ha també el Museu Astra. El Museu Astra és un museu que t'hi has de passar tot el dia. És un museu a l'aire lliure. Allí tenen una representació de totes les cases i, podríem dir, de totes les indústries que s'utilitzaven abans al país. Aquestes indústries, o sigui, aquestes cases les van desmuntar una a una i les van traslladar allí. I no solament veus les cases i la manera com vivien, sinó que també pots veure com, per exemple, feien els molins de vent que servien pel gra, altres tipus de molins o altres fàbriques per tallar la fusta, serradores, sense utilitzar l'energia elèctrica. I com aquella gent han utilitzat la fusta, però des de fa molts, moltíssims anys, perquè totes aquelles cases són de fusta. Inclús havien traslladat recentment, que l'estaven restaurant, una església, i vam poder veure com els restauradors estaven doncs, pintant aquelles pintures clàssiques que podem veure sobretot a Mare Boris i la Bucovina. Continuem.
Deixem Sibiu, no?
Deixem Sibiu i ens anem a una altra ciutat encantadora. Bueno, és que totes les ciutats que estic dient dic que són encantadores, però bé. Però
no, aquesta... si ho són.
Perquè sigui això ara, per mi, va complir totes les expectatives, no? Vam estar dalt a la Ciutadella, o sigui, a veure, només arribar allí i baixar del tren ens vam trobar Sigui Suara. Allí és on va néixer Vlad Tepes, el Dràcula. Inclús hi ha la casa on ho assenyala, que avui dia és un restaurant. Doncs només baixar de l'estació d'aquesta ciutat ens van trobar amb uns senyors que ens van demanar si necessitàvem casare. Casare vol dir una casa on hostatjar-se, diguem, una habitació. Bueno, ens va semblar bé el preu i les condicions, i la veritat és que doncs, va ser un encert, perquè estàvem al centre mateix de la Ciutadella, i des d'allí, bueno, arribàvem a tot arreu. Primer de tot, la ciutadella de Siguissuara és petita, no és de grans dimensions, i, repeteixo, això ens permetia doncs, visitar-la amb una relativa rapidesa i anar a qualsevol lloc doncs, amb aquesta mateixa freqüència. No? I també hi ha un fet curiós que ens van trobar aquí, que ens van trobar un noi americà, que no me'n recordo com se deia, però... que bueno, ja que vam entrar vam començar a parlar i ens va dir que ell estava casat amb una dona romanesa i que doncs hi venia amb una certa freqüència i que ell treballava a les Torres Bessones i precisament la setmana, perquè ell anava cap a Romania cada dos mesos una setmana, no? La setmana en què hi va haver els atemptats de les Torres Bessones el van trobar allà, es va trobar ell a Romania, o sigui que es va salvar gràcies a la seva dona, no?
Quina bonica casualitat, eh?
Sí, sí, i tant, va estar molt, molt de sort.
Aquí també en aquesta ciutat hi ha la casa també del príncep aquest, no?
Sí, de Vlad Tepes, sí, la casa on suposadament va néixer, perquè això també passa com en molts llocs, que diu, mira, va néixer aquí i no sé mai. Però bueno, durem-ho per bo, no?
Un rellotge del segle XIV, també.
Exacte, no? Hi ha la torre aquesta, el rellotge. Sí, sí. A veure, en aquest país, durant molts anys, els alemanys hi van posar la pota. Eh? Sí, sí. És un país germanòfil, perquè precisament hi residien moltíssims, moltíssims alemanys. I com moltes ciutats alemanyes o centre-europees, doncs tenen aquests tipus de rellotges, no? Llavors, bueno, allí n'hi ha un d'aquests que doncs, va donant les hores, van anar movent les figures, sobretot el canvi de dia també canvien les figures. És molt bonic. Llavors, des d'allí vam anar al castell de Biertan, un castell també molt bonic, que era, va ser pràcticament la residència d'un bisbe, actualment és patrimoni de la humanitat, com també ho és Siguissuara. Bueno, una visita també molt interessant. El que passa és que també les comunicacions van ser molt dolentes i vam anar i vam tornar amb autostop. La gràcia va ser que el tornar amb autostop, en lloc de parar-se un cotxe, es va parar un autobús. I era un autobús que portava transport especial, no? I resulta que portava uns bugets, no? I vam estar allí, doncs mira, amb uns bugets fins que vam arribar, ens va portar a l'estació.
Molt bé.
Bueno, després d'aquí vam anar a una altra ciutat que es diu Cluj, una ciutat molt moderna. A mi no em va interessar massa perquè teníem molts edificis com els que tenim nosaltres, o sigui, capitalejava, una ciutat ja molt més cara. Allí l'interessant hi ha doncs, l'església ortodoxa, hi ha el Jardí Botànic, que és un dels més importants d'Europa, crec que és el segon més important. No obstant, a l'època, el juliol, que era una època molt seca, es notava faltar l'aigua, o sigui que molts arbres donaven o tenien un aspecte una mica deplorable, no? Allí també hi ha moltes esglésies per anar a veure, hi ha l'església unitària, etcètera, etcètera, no? I bueno, i des d'aquí ja ens anem cap al nord de Romania, cap a Baia Mare, i és la zona que per
haurem
mi va ser...
també dos capítols, com era habitual?
Bueno, és que no em dóna...
Escolta'm, fem això. Sí. Aturem, fem una primera part dins d'unes setmanes, d'un parell de setmanes fem la segona part. Sembla bé, Santi?
D'acord.
Gràcies a Santi per explicar-nos aquest viatge de Romania i fins ben aviat.
Tanquem el programa, acabem el programa d'avui amb una coneguda cançó de Jarabe de Palo, potser la que identifica més el grup. La Flaca, Pau Donés i companyia han refet un grup de cançons de la seva trajectòria. Orquestra Reciclando es diu l'àlbum. Adeu, ha estat un plaer. Ens tornem a veure, a escoltar el proper dissabte a les 6 de la tarda. Ciao.
La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. La
flaca duerme de día. Dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca. Y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito.